Tot costa.
Que a la llista espanyola pel Mundial hi hagi 8 jugadors del Barça i cap del Madrid no només evidencia l'actual hegemonia culer, sinó que provoca una contradicció en l'univers blanc. Per una banda, es deleixen pels cromos fitxats a cop de talonari, però pateixen per la perspectiva que la seva selecció pugui guanyar un altre Mundial a maroma del Barça.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les 7 d'aquest dilluns 25 de maig de 2026, segona Pasqua, festiu en alguns indrets de Catalunya i en d'altres no, dia de llista espanyola, i sortim d'un cap de setmana intensíssim pel que fa a l'actualitat i als esdeveniments esportius. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs que fins a 8 jugadors del Barça han estat convocats pel seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, per disputar el Mundial d'Estats Units, Mèxic i el Canadà. Destaquen els noms de Joan García, Eric García i Gavi, que eren els més dubtosos per part del Barça. La llista és de 26 jugadors i per primer cop a la història no hi ha cap jugador del Madrid. Per ser justos, l'únic que tenia opcions era Hausen i De La Fuente ha considerat que no havia acabat prou bé. De fet, una de les novetats és un català, un altre català, Marc Pubill.
Ara en parlarem, sí, perquè de catalans n'hi ha 9 jugadors, alguns dels convocats del Barça i altres futbolistes que són de casa nostra. De seguida repassarem aquesta llista i els fils que se'n deriven amb la Laia Tudel, però ara que ho deies, he estat mirant què es diu als mitjans de Madrid i no hi ha cap mena de queixa de, home, però com no ha portat Hausen, no, en general s'assumeix que, com diria Ronald Koeman, és lo que hay.
De La Fuente també ha donat una llista de jugadors de reforç pels entrenaments previs al Mundial i en aquesta llista destaca Marc Bernal i també el badaloní de la Real Societat Sergio Gómez. En principi són simplement per aquests entrenaments. Si hi hagués algun contratemps, aquests jugadors potser tindrien encara alguna opció. Tot i que ara estic pensant que la llista de 26 ja és oficial i segurament inamovible.
Sí, però inamovible, si es abans encara hi ha temps de canviar, sí.
El Barça femení, després de les celebracions d'ahir per la quarta Champions, avui fan festa, però encara els hi queden dos partits. Dimecres serà l'últim, el Johan Cruyff, i s'espera que sigui l'últim d'algunes jugadores com Mapi i Ona Batlle, i seguim molt pendents del que pugui passar amb Alexia, si anunciarà la seva decisió abans de dimecres.
Alexia, que va ser repetidament instada a quedar-se durant la celebració d'ahir a l'avinguda de Maria Cristina. Ara l'estem veient a l'Esport 3, votant al costat de Joan Laporta, un altre dels protagonistes.
Bé, de fet, és un dels moments, és aquest Alexia que deté. Després, evidentment, l'actuació de cantant l'himne de Rafael Just és un altre dels moments. I al top 3 hi apareixeria Kika cantant Rosalia.
No sé què dir.
No saps què dir, vol dir.
No sé, és que no vull dir el que estic pensant.
Ja ho diràs després en parlarem.
Després, amb la Ruth Vilán, ho repassarem tot. La ressaca dolça d'aquesta quarta Champions, la celebració d'ahir, i el que ve de manera immediata, que és aquesta operació sortida que es preveu força contundent pel que fa al femení del Barça.
Mentrestant, l'espanyol Ramon Terrats ha publicat un missatge a les xarxes socials on s'acomiada de l'afició un cop finalitzada la temporada. Terrats diu que malgrat tot el que ha viscut i tot el que va canviar per ser aquí, no es penedeix d'haver anat a l'Espanyol. S'interpreta que el club blanquiblau no farà efectiva l'opció de compra que tenia sobre ell.
Haig de dir que és una sorpresa en negatiu, perquè el dia que es va anunciar la cessió de Ramon Terrats, per qualitat del jugador i per identificació, tenia zero dubtes que avui estaríem parlant que el compraven, no que el tornaven, però com ell mateix ha explicat, les coses no han anat com ell hauria volgut.
Encara en futbol, aquesta tarda hi haurà una rua pels carrers de Manchester per acomiadar tres puntals del City, el tècnic Pep Guardiola, el defensa John Stones i el migcampista portuguès Bernardo Silva. El City amplia aquesta rua al seu equip femení, que ha guanyat la Lliga Femenina i el futbol base. Guardiola, que ja ahir es va dirigir als aficionats en el partit que tancava la la temporada i va tenir ja el seu comiat, en presència, per exemple, del seu pare i dels seus familiars, però, tot i així, avui encara hi ha aquesta rua prevista.
Són 10 anys tan brillants que jo crec que mereixen ser celebrats, sí, un parell de dies. Ahir, avui, i jo, si fos del City, no m'importaria que demà hi hagués una altra celebració.
I si Guardiola decideix cantar Rosalía, tampoc hi hauria cap problema, perquè són moments d'eufòria on...
Si en una celebració del City es posés a cantar l'himne del Barça, com Juste, tampoc els importaria.
Però sobretot que miri a càmera com va mirar el Juste.
Això mateix.
Guardiola és un dels noms del cap de setmana. També Cesc Fàbregas, que ha classificat el Como per la Champions per primer cop a la història. Ho ha fet gràcies a la seva victòria i la derrota del Milan, que els ha deixat fora de Champions i que ha significat l'adeu d'Allegri.
Milan i Juve fora de la Champions i el Como dins. Vaja, mèrit estratosfèric de Cesc Fàbregas.
Destaquem també l'ascens del Deportivo a primera. S'afegeix al Racing de Santander, a l'equip gallec que l'entrena el granolleri Antonio Hidalgo. I també a segona es va confirmar el descens d'un històric com el Saragossa a primera federació.
Sí, sí.
Feia 77 anys que el Saragossa no era tan avall en les categories del futbol espanyol. En bàsquet, l'Uni Girona ha fet oficial que l'alè lituana Josité no continuarà la temporada vinent a Fontajau, una sortida que se suma a les ja anunciades de Pandande, Holm i Carter. En canvi, arriba l'equip gironí, la base asturiana, Iliana Martín.
Ja ho va dir el director esportiu quan va fer el balanç de temporada, que aquest estiu hi hauria molts canvis de cares i es van produint els anuncis de jugadores que deixen la plantilla.
En ciclisme, avui hi ha la tercera i última jornada de descans del Giro d'Itàlia abans d'afrontar l'última setmana de competició. El danès Jonas Vingegaard continua lluint la malla rosa de líder. I acabem amb tennis. Ja tenim en marxa el torneig de Roland Garros. El quadre masculí ha passat ronda Carreño, de Viñaur, Berrettini i Rafa Jodar. El femení, ja tenim a la segona ronda Swiatek, Kasatkina, Rybakina i Paulini. I la blanenca Marina Bassols jugarà dimecres partit de la segona ronda davant la russa Andreeva, que és la cap de sèrie número 8.
Doble aplaudiment per Bassols i per Sònia Gelmà.
Només ens ha costat, dir-la unes 15-20 vegades.
Ha hagut de passar una ronda de gran slam perquè li diguessis el nom com mereix la tenista empordanesa. Aquest és el mapa esportiu d'aquest dilluns, que té una pregunta per la nostra audiència.
Avui us preguntem, hi ha dues notícies cabdals d'aquest cap de setmana, ja sabeu que una és el descens del Girona i l'altra és la quarta Champions del Barça femení. Hem preferit, de moment, apostar per la positiva de cara a la pregunta d'avui. A quina jugadora del Barça femení li donaríeu la pilota d'or? I us oferim tres opcions. Alexia, Pallor, Patri. I una quarta, que és una altra. Si considero que Cata Coll es mereix la pilota d'or, si considero que se la mereix Salma. En principi és pilota d'or per tota la temporada, però és veritat que totes dues van tenir un paper destacadíssim a la final, especialment Cata Coll, però vaja, podeu enviar-nos les vostres reflexions. Us preguntem què trieu entre aquestes quatre opcions, Alexia, Pallor, Patri o una altra.
Des d'ara i fins a les 9, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook, @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient, 607 0709 28. 607 0709 28.
Avui amb la companyia del Dani Sanabra. Hola, Dani, bona tarda.
Què tal? Bona tarda a tots.
Tot bé?
Molt bé.
Sí?
Sí, molt bé.
Senyor i cap de continguts del Tot Costa, Marcos López, bona tarda.
Bona tarda.
Tot en ordre?
Fantàstic.
I he deixat per l'última, per l'intens cap de setmana que ha tingut, la Mireia Vera. Hola, Mireia, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ja t'has recuperat?
Sí.
Sí?
Sí.
Bé, de les alegries és més fàcil recuperar-se que no pas de les males notícies. Ara fa un any ploràvem la inesperada derrota del Barça contra l'Arsenal a Lisboa. Avui la història és ben diferent. El Barça va acabar, remarco, atropellant el Lió en una final entre els dos grans monstres del futbol femení europeu. De seguida en parlarem, però abans, avui és dia d'operació tornada. A la ciutat de Barcelona ha estat festa i, per tant, m'imagino que el trànsit d'entrada a la capital de Catalunya deu estar intens. Des de l'equip viari, Txell Garriga, bona tarda.
Molt bona tarda. Doncs sí, ja haurien retornat, però uns 172.000 vehicles cap a l'àrea metropolitana, seria un 57% dels previstos, per tant, una mica més de la meitat. Hem de destacar, però, que tenim dos accidents que està complicant la circulació. Un a l'AP7, hi ha uns 6 quilòmetres de cua entre Banyeres del Penedès i Olèrdola, en sentit nord, i l'altre el tenim tapant precisament l'accés a Barcelona des del nus de la Trinitat. S'acaba tot just de retirar a la C58, però té uns 3 quilòmetres de cua compactada per la compartida també amb la C33, ben bé fins a l'enllaç amb les rondes. També molt ràpidament, per les cues que tenim sense incidències d'aquesta operació tornada, força plena AP7 entre Cardedeu i Granollers, cap a la costa de nord a sud, però tot cap a Barcelona. Trams intermitents de cua, C31 a Santa Cristina d'Aro, la Nacional 2 a Tordera, la C32 a Cabrera de Mar i des del Llobregat a l'altura ara del Prat i Viladecans, però com dèiem ara, sense problemes en cap punt.
Molt bé, doncs pel que podria ser encara
podria ser
prou bo, diguem que no hi ha, com a la llista de la Fuente, no hi ha sorpreses amb la P7, sempre hi ha un embús que ens alegra la tarda. Si esteu en algun d'aquests embussos, paciència, i si esteu escoltant al Tot Costa, doncs us acompanyarem fins les 8. Per tant, ja sabeu, allò, l'important és arribar i no arribar... No arriba abans, què he dit, mal dit?
Fins les 8?
No, fins les 9.
Ah, val.
Bé, però és que espero que
les 8... O deixes els cotxes, els deixes tirar.
Espero que a les 8 tornarem a...
De 8 a 9 farem només per la gent que és a casa.
Exacte.
I fins les 8, a la gent que és al cotxe.
A les 8 actualitzarem i...
I continuaran al cotxe.
Sí. Hosti, quina gent.
Com saltem, a la mínima.
Sort que la Txell m'ha entès a la primera.
Txell, aquí estarem.
Gràcies, fins ara.
Fins ara.
I situat al trànsit, moment per recordar, abans d'entrar en matèria, que tot costa una dècada.
Tot costa una dècada.
Marco Corella, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvingut al Tot Costa i deixa'm agrair-te, com ho faig sempre, que passa aquest fet excepcional que ens visita un futbolista de primera divisió a l'estudi. Gràcies per venir a visitar-nos.
No, gràcies a vosaltres.
Tot costa una dècada.
Marc Cucurella, ara lateral del Chelsea, en aquell moment
ara?
Tot just... Com?
Vols dir ara?
Ara vull dir ara, avui 25 de maig, no sé què passarà per més això. Endavant. L'únic que sé és que fa uns anys tornava d'una venda sessió a l'Eibar i que avui ha estat convocat pel Mundial i, des del meu punt de vista, amb tots els mèrits. De seguida parlem de la llista de la selecció espanyola pel Mundial.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Això que es diu, Die Die We Go? O Die Die? Die Die, es deu dir. Die Die. És la... Ara no sé si és la cançó del Mundial o una de les cançons del Mundial. 16 anys després, Shakira hi torna, 16 anys després del Waka Waka, ara en companyia d'un artista que francament no l'havia sentit mai, Burna Boy. Bé. Sanabra...
No et puc ajudar.
Tampoc coneixia Burna Boy, cosa que em tranquil·litza. Sí, habitualment...
Bueno, ell sap més.
Però de la música més moderna, diguéssim, vaig igual de perdut que vosaltres.
Bé.
És la cançó oficial.
És la cançó, eh? Molt bé. Va, doncs... Suposo que ens l'anirem fent nostra a base de sentir-la, però comparada amb el Waka Waka.
L'altre dia el Garriga en parlaven a la tarda i ells deien que els sonava molt la intel·ligència artificial, és a dir, que la veien poc personal, però vaja, no sé què dir-vos.
Què quisir poc personal?
Jo crec que ens anirem acostumant. Doncs això, que la podria haver fet perfectament la intel·ligència artificial.
Un algoritme.
Sí.
D'acord.
Però això es pot dir de moltes cançons, de molts artistes que no són intel·ligència artificial.
Bé, doncs, aquesta cançó ja fa dies que la van estrenar. De fet, jo diria que ja l'havíem escoltada, però avui ha sortit el vídeo oficial, que si ens esteu seguint a través del canal Esport 3 l'esteu veient, i que jo diria que com la cançó tampoc passarà a la història. Però, en fi, ja sabeu que els meus gustos musicals i audiovisuals són molt més que discutibles. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda. A veure, s'ha de veure en directe aquesta actuació, per acabar-ho de...
Sí, home, però això, si només poden jutjar els que la vegin en directe, llavors quedarà una mica restringida la cosa, i sobretot amb els preus que han posat.
No, també ho veurem en directe, vull dir...
Ah, vols dir a la tele?
L'actuació.
Bueno, però ara ho estem veient a la tele, no?
No,
sí. No val, el vídeo no val. Va.
No és el mateix.
Molt bé. El que ja no necessita més valoració és la llista de Luis de la Fuente per representar Espanya al Mundial d'aquest estiu a Canadà, Estats Units i Mèxic, i que, com a gran titular des de la nostra òptica, evidentment, té que hi ha 8 jugadors del Barça, que n'haurien estat 9 si Fermín no s'hagués lesionat, però avui en són 8.
De fet, en general, diríem que la convocatòria d'Espanya té la base a Catalunya, perquè hi ha 8 jugadors del Barça i, a més, 4 jugadors més catalans que no són blaugranes. Per tant, d'un-n'hi-do la representació catalana, ja sigui pel club, pel Barça o perquè són catalans. Bé, 8 del Barça. Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran i Lamin Yamal. Aquests són els 8 blaugranes. Com tu dius, Fermín també hauria estat convocat si no fos per la lesió a última hora. I a banda d'aquests 8, hi ha 4 catalans més, com som David Raya, Marc Cucurella, Marc Pubill i Víctor Muñoz. És una convocatòria sense cap jugador del Madrid, després ens hi quedarem una mica més, però vaja, no ha entrat Hausen, tampoc evidentment no hi era Carvajal, i sí que hi ha hagut algunes absències destacades, que també en destacarem, i de fet de les absències destacades segurament estan molt relacionades amb la convocatòria d'alguns jugadors del Barça, concretament, que diríem que en aquest sentit doncs, o surten afavorits o que una cosa és conseqüència de l'altra. Eric García és el nom, jo diria, més... no sé si dir sorpresa a la convocatòria, però com a mínim ha estat la incògnita que més s'ha anat mantenint les últimes o fins a última hora, l'entrada d'Eric García. No han entrat Lenormand, el jugador de l'Atlètic de Madrid que sempre havia entrat a les convocatòries.
És que ara l'Eric García no havia anat des del Mundial anterior.
Ah, no ha entrat Hausen, com dèiem, i entra Eric García, que no entrava a una convocatòria des del Mundial de Qatar del 2022.
Eric a les tonteries no hi va. Eric va als Mundials.
Bé, ell ha fet un missatge a les xarxes, Eric García, ara fa poca estona, on diu que des d'aquella eliminació ha hagut de prendre moltes decisions, sense fer soroll per ser millor dins i fora del camp, per tornar a jugar i competir per tot amb el meu club, i 4 anys més tard doncs, que li arriba aquesta oportunitat de poder viure el seu segon Mundial. És cert que també, de fet, amb De La Fuente, des d'aquest seleccionador absolut, clar, ell no l'havia cridat, i aquest any sí que en alguna convocatòria semblava que hauria entrat, però per les molèsties que ha arrossegat aquesta temporada Eric, doncs allò de que ha d'acabar de fer net, doncs no l'havia convocat, i en canvi se l'han dut al Mundial, però De La Fuente ha explicat evidentment els perquès, que ha destacat sobretot la seva polivalència, i sobretot ha deixat clar que ell a l'absoluta no l'havia convocat, però que abans sí que el coneixia bé.
Eric García ha estat conmigo en la sub-19, en la sub-21 i en los Juegos Olímpicos. Conozco a Eric, sé el tipo de persona que es, no me genera la más mínima duda. Llega a este grupo, que es uno más de este grupo, por circunstancias durante estos últimos tiempos no ha estado, porque pensábamos que otros jugadores estaban en el mejor momento, encajaban mejor en el planteamiento que teníamos, y Eric es uno más de los nuestros.
Bé, doncs Eric ha rebut aquesta notícia de la convocatòria mentre s'estava entrenant amb el seu preparador personal, fora, diríem, de la ciutat esportiva. Ell estava fent la seva sessió. No ha fet allò de parar i gravar-se, com si després repassem alguna altra reacció que ha estat també divertida, però sí que mentre estava fent aquesta sessió d'entrenament, doncs evidentment li ha un comunicat i estava molt content.
Bé, jo reconec que amb Eric vaig dubtar perquè l'última aturada, que semblava que era la que l'havia de donar entrada al Mundial per la temporada que estava fent, tenia problemes físics i no hi va anar, l'aturada del març, i vaig pensar, a veure si...
Però ha jugat tan bé que era inevitable.
Vaja,
ha jugat tan bé De lateral, de mig centre...
No, no, dic que ha jugat molt bé, sí, que era inevitable, no sé, perquè aquest seleccionador, de vegades... Però... Vull dir, Joan... És a dir, ara sembla, tot sembla molt clar, però fa molt poc temps els dos García estaven fora de la selecció. Sí. Joan García i Eric García.
Però crec que també en una cita com aquesta tenir un futbolista com Eric és imprescindible.
Pot jugar a tres posicions, a les tres molt bé.
Deixa'm dir que...
Està claríssim, però que aquest seleccionador és com és, també.
Deixa'm dir que al final... Jo tinc la sensació que cada vegada que hi ha una llista d'Espanya per al Mundial... Vaja, a Espanya, i m'imagino que a tots els
països... No, a tots els
països. Hi ha una enorme... Ai, però com porta aquest i no aquell?
Però en aquesta no.
Diria que aquesta vegada no he vist ningú que es queixi de res.
No, perquè és molt justa, per mi, i molt equilibrada. Per mi és una llista molt justa, perquè premia això que dèiem, Eric García, Joan García, Víctor Muñoz... O sigui, al final, Gavi... Per exemple, Gavi en dos mesos s'ha col·locat en el Mundial.
És una llista molt justa i molt equilibrada, però si la fa Luis Enrique l'estarien matant tots els mitjans de Madrid. És a dir, el Luis de la Cope, el Salva, que és un tio molt amable amb els mitjans i que cau bé i que no té cap passat blaugrana ni cap vinculació. Si Luis Enrique fa una llista amb 9 jugadors del Barça, amb no sé quants catalans i sense cap jugador del Madrid, encara que només tinguin Hausen com a possible, ja et dic jo que avui no hi hauria aquesta tranquil·litat.
Això no et diré que no, també et dic que això ens toca tangencialment
sí, ens
i tampoc ens hi aturarem gaire, però no m'atreveixo a dir-te que no. Bé, doncs Eric, cap dins, aquí no hi ha... Aquí, i quan dic aquí, dic en aquest estudi, imagino que en l'òrbita blaugrana cap dubte sobre aquesta convocatòria.
Del central, però, quedem que Hausen no ha entrat a la convocatòria. Ell mateix, avui sí que ha fet una història on s'ha reivindicat el jugador del Madrid una mica, perquè ha fet una història amb la fotografia de l'11 ideal de la temporada de la Lliga, d'un d'aquests webs que fan estadístiques durant la temporada, i ell s'ha penjat en un on sortia ell, amb Cubarsí i Eric García, precisament, amb un 7,28 de puntuació.
No, Hausen, Hausen no està d'acord amb la seva exclusió.
La seva font és Sofascore.
Jo puc entendre que...
Però no podia jugar a la selecció. Per mi...
Per la temporada que ha fet, per mi no, la meritocràcia es perd.
O sigui... Jo puc entendre que l'interessat s'escalfi i tregui la bilis per on pugui, però és veritat que agafar com a barem Sofascore és una mica lamentable. Ja us ho dic així. A mi em sembla que Hausen té potencial si rendeix de manera regular per ser internacional, però ara mateix no.
Però que no ha jugat bé aquesta temporada,
que sí.
ni al principi ni al final. O sigui, quin mèrit té que jugador del Real Madrid? L'únic mèrit.
A veure...
Si estigués en un altre equip, ningú demanaria a Hausen. Aquí no, demanaria Hausen.
Hausen estava al Bournemouth i ningú sabia de la seva existència, però això val a dir que amb Joan García passa una mica igual. L'any passat, quan era el porter de l'Espanyol, no hi havia aquest xup-xup de Joan García d'anar a la selecció espanyola.
Però també perquè ha fet una gran temporada.
Probablement perquè els altaveus de l'Espanyol no són com els altaveus del Barça. Però
doncs
Joan García va ser probablement el millor porter de la temporada passada.
Però això estic dient, que Joan García no ha fet millor temporada aquest any que l'anterior.
No, exacte, sí.
I l'any passat, si hagués hagut Mundial, segurament Joan García no hauria anat al Mundial. Mm. Això és el que dic, que l'altaveu del Madrid, igual que el del Barça, genera uns... I per què no hi va Hausen? Doncs perquè ha fet una temporada molt per sota del que pot fer i perquè el seleccionador considera que hi ha quatre centrals millors que ell.
I que aquestes...
Que jo crec que ho entén bé, des del meu punt de vista.
Sí, i jo vull afegir que aquesta història tampoc l'ajuda. És a dir, no, al final es poses en contra els companys que s'han guanyat el mèrit en el Mundial, això també arriba a l'entrenador, i al final, a la pròxima convocatòria t'ho penses, no?, si vols un futbolista d'aquest tipus
sí,
o no.
Sí, però si aquest tio... juga al nivell que jo crec que pot jugar, per més que ara li hagi fet un lleig al seleccionador,
segur que
l'acaba portant.
Sí, també ho penso.
Jo també vull entendre avui que el tio s'encengui, igual que els que hi van estan contents, doncs els que no hi van, que creuen que hi podien anar, estiguin més enfadats. Una altra cosa és que podria fer servir una arma més poderosa que Sofascore. Què més, Laia?
Va, més noms propis. Lamine Yamal. Últimament estàvem acostumats a que fos el gran protagonista de les rodes de premsa de Luis de la Fuente o de les convocatòries, no convocatòries. Avui és cert que, evidentment, tothom sabia que el convocaven, per tant, no ha estat gaire el protagonista, però sí que li han demanat per el seu estat físic. I aquí de la Fuente ha dit que tots els jugadors que s'endú estaran en condicions pel primer o el segon partit, però en el cas concret de quan li han demanat per Lamine, ha afegit que també s'ha de tenir en compte que és un Mundial i que si hi ha algun moment per arriscar, és aquest.
no se arriesgará en la medida que no se pueda arriesgar, pero si hay que arriesgar, los futbolistas quieren arriesgar en un campeonato del mundo. Habrá que jugar cuando puedas jugar, pero si hay que correr algún riesgo, habrá que correrlo, porque esto es un campeonato del mundo y nos estamos jugando un título y pasa por ganar todos los partidos. Van a llegar bien al primer partido y si no juegan no será porque no están bien, serán porque creo que no tienen que jugar.
Aquest és un missatge de La Fuente que en clau blaugrana, evidentment, ens posa en alerta, però jo haig de dir que jo entenc és de La normal, Fuente i si arriba el cas i Lamin vol arriscar amb el seu físic, jo ho entendré.
Però una cosa és arriscar a quarts de final i una altra cosa és arriscar el primer partit, no, perquè clar, és que si arriscas no. El primer partit...
Però és que...
Ho dic perquè ell diu... Partit, ja, però que ell diu... No, tots arribaran bé al primer partit i si cal, doncs es prendrà algun risc. I dius, home, doncs igual al primer partit no cal.
Vaja, però vaja. Jo no he interpretat això. No crec que De La Fuente estigui tan sonat per fer jugar Lamine contra Cap Verd, quan no hi ha una aparent necessitat. Una altra cosa és que... Aquí havíem parlat del primer partit de Lamin serà contra Uruguai. Sí. Clar, si hi hagués un accident i en el primer no va bé, això del risc al segon potser igual sí que t'apareix. Mm. Això,
però... Jo ho he interpretat així perquè recordem que el consens o l'acord que s'ha arribat i després de les últimes trobades entre la federació i els preparadors que estan a pont entre la federació i el Barça, és que Lamin tornaria per el partit amb l'Uruguai, o que estaria a punt per jugar el partit de l'Uruguai. I, per tant, els dos primers partits, Aràbia i Cap Verd i Aràbia, se'ls estalviaria. Però aquesta resposta que fa, insistint en el tema de des del primer partit estaven tots disponibles, també l'he interpretat com...
Potser si de cas.
Si em cal, potser... I el jugador també ja estarà d'acord, saps?
No, és que en aquest cas, vaja... Lamin ha volgut jugar a Ucraïna al setembre, un partit que no... tenia gairebé cap transcendència, doncs imagina't si es troba en un Mundial. I
el igual, seu primer Mundial.
Igual que quan el van fer jugar a Ucraïna, jo vaig posar el crit al cel, si Lamin arrisca en un Mundial, jo crec que l'hem d'entendre, perquè és que, vaja, només cal veure, ara en parlarem, la reacció d'avui de Gavi per entendre que és un Mundial per un futbolista professional. Si ho volem entendre bé, i si no, doncs el problema el tenim nosaltres. Jo ho sento, però això ho veig així.
Seguim amb més noms propis.
Seguim.
Joan Garcia ha estat una dels altres noms d'aquesta convocatòria. Ja havia entrat en l'última convocatòria. Ha entrat a la llista per Àlex Remiro, és qui s'ha quedat fora, el porter de la Reial Societat. Per tant, a la selecció espanyola hi ha dos porters catalans, Joan Garcia i David Raya, a més d'Unai Simón, que en principi és el porter titular. I us diré que dic en principi perquè per les preguntes ja podem intuir per on aniran les primeres tertúlies o debats al voltant de la selecció espanyola, sobretot els mitjans que segueixin la selecció espanyola, perquè ho enfoquen tot en un cara a cara. Unai Joan Garcia, a veure si Joan Garcia hauria de ser titular per davant d'Unai, i atenció De La Fuente, que també reivindica l'altre català, David Raya.
No, però és que, Rafa, ¿por qué no hablamos de David Raya? Es que es tremendo, es tremendo. De verdad, yo de verdad me quedo asustado. Hablamos solo de este caso de Joan. Hablemos también de David Raya. Es que estoy muy tranquilo. Es que sé que el portero que vaya a jugar... Es que fijaros que tres porteros tenemos. El debate será el que sea, pero en cualquier caso, el 33% de la población estará con uno, con otro y con otro y vamos a aceptar, seguro.
És que el pitjor dels tres és Unai. Aquest és el drama. El drama és que el pitjor dels tres és Unai. Sí, David Raya és, per mi... Potser ha estat el jugador més important de l'Arsenal.
Perquè Saka
és molt bo, però està lesionat. Declan Rice ha jugat molt bé, però per mi David Raya és l'únic jugador de l'Arsenal.
Teniu raó, eh? Però jo crec que és que el porter per un entrenador és gairebé un càrrec de confiança. Jo me'n recordo quan Clemente anava mort amb Zubizarreta.
I què va passar contra Nigeria?
Però ell era igual, perquè ell, Zubi, jo crec que al final segurament ja no era el millor porter d'Espanya, però Clemente vivia tranquil amb Zubi. Si De La Fuente viu tranquil amb Unai Simón,
no, això
que té motius per viure...
El que passa és que jo crec que De La Fuente no podia fer altra cosa. Joan Garcia havia d'anar al Mundial sí o sí, després de la temporada que havia fet.
Jo pensava que no el portaria.
Però clar, portant-lo, ell ja té garantit aquest debat a cada partit. I a la primera roda d'Unai Simón, el soroll al voltant de la selecció espanyola serà molt alt.
Tenint en compte els xuts que poden proferir Cap Verd i Aràbia Saudita, igual dos partits de tranquil·litat tindrà.
No, però la primera roda que tingui Unai Simón, ja sigui contra Uruguai o sigui a vuitens de final, el soroll que hi haurà al voltant de per què juga Unai Simón, quan estem tots bastant d'acord que és
una mica pitjor porter que Joan García, perquè
David Raya.
I el cas és que amb David Raya jo crec que aquest debat no s'hagués produït, perquè està com molt assumit, probablement perquè, com que juga a l'Arsenal, no el veuen, però el cas és que no...
Però l'Arsenal Premier i finalista
de Champions. Si jugués al Hoffenheim, d'acord, però hòstia, l'Arsenal és el finalista de Champions.
Però tu has sentit debats sobre què ha de jugar Raya, i què ha de jugar Joan García per davant d'Unai Simón, sí que els sentiràs.
Del millor porter de la Premier.
Que sí, que sí, com el Costa deia, jo pensava que no portaria Joan García. Si no arriba a portar Joan García, no hi ha debat a la porteria. Ha jugat Unai Simón, si no hi hauria
sorolls. Se li ha posat molt fàcil.
És el millor porter d'Anglaterra i el millor porter d'Espanya.
Estem d'acord.
I el millor porter per Luis de la Fuente, Unai Simón.
Ha tingut sort perquè la final de Copa i el tram final de Lliga de la Real Societat, Remiro baixa bastant el nivell. I llavors, és més fàcil carregar-se a Remiro. Si Remiro hagués imaginat que... no sé, que la Real Societat...
Si
tu fas una valoració de... la primera volta de la Real Societat, potser no hagués portat a Joan García, el seleccionador. Però la segona volta de la Real Societat arriba a estar en llocs de descens, la final de Copa no la juga, no és un porter, o sigui, no és un porter que hagi destacat molt, tampoc Unai, però bueno, Unai és com el seu, la seva extensió al camp, el seu favorit.
Jo tinc la sensació que, si valores tota la temporada, Unai Simón ha estat pitjor que Remiro, és a dir, el tram final de l'Atlètic, Déu-n'hi-do.
Segona volta dels dos.
I tu, aquesta posició és superdifícil, és a dir, el Mundial, si estem parlant de soroll, si falla Unai i el mous, és a dir, decideixes canviar de porter...
Ja ho canvies per sempre.
És a dir, ja no pots moure més, és a dir, que jo crec que aquestes setmanes seran decisives d'entrenament.
Ja no pots moure més, l'operació de Ter Stegen Gazzaniga destrossa totes les idees que tenim sobre matar un porter, perquè...
El porter...
Sí, però no seria, és evident que no seria l'ideal. L'ideal de canviant de porter cada partit.
Jo la veritat és que pensava que De La Fuente, i jo crec que tenia arguments per fer-ho, des del punt de vista de la convivència, pel que expliquen, Remiro és un valor pel grup.
Ja, i Joan García també ho serà, és un bon noi, però és un tio que no posarà problemes.
Jo estic d'acord amb la Sònia que ell segurament ha fet el que ha cregut més just esportivament, però que s'ha introduït...
El més còmode per ell era
no portar-lo. Avui l'haurien posat a parir, que fa De La Fuente, que no porta el millor porter de la Lliga, i a partir de demà ja no s'ho hauria hagut de sentir més.
Jo crec,
el dia que l'eliminessin, però mentrestant hauria viscut un mes i mig.
Però mira l'Eurocopa del 2021, la de la pandèmia, aquella errada que té Unai Simón en Croàcia.
Amb els peus, oi, era?
Sí, els peus. Pues això, estàs exposat a que passi.
Sí, clar, però escolta, Joan García se'n va menjar un gol igual. Joan García es va menjar un gol igual que aquest que dius d'Unai al Metropolitano.
Sí, bueno, Metropolitano.
Perquè la vida del porter és que de tant en tant s'ho retratadet. Jo per això no em carregaria un porter. Ara, que em sembla millor Joan García que Unai, doncs sí. I pel que sembla De La Fuente també li deu semblar, perquè per si de cas l'ha posat a la llista. Més noms, Laia.
Vinga, Gavi.
Aquest estava molt content.
Aquest estava molt content. És cert que després de les dues temporades on ha patit lesions molt greus i ha jugat poc, aquesta temporada hi havia el dubte de si li arribaria per ser convocat. El rendiment de les últimes setmanes de Gavi feia pensar que segurament sí que entraria, però per la reacció que ha tingut Gavi, queda bastant clar que no les tenia totes i que, sobretot, no saben els jugadors la nit abans que aniran convocats. O, com a mínim, Gavi, si ho sap, ho dissimula molt bé, però no, pel vídeo no. És Lamine Yamal, ha penjat un vídeo a les xarxes on es veu el moment en què Gavi sap que el convocaran. Això és a la Ciutat Esportiva, es trobaven fent exercicis amb un dels seus preparadors, en Merino. També hi havia a la mateixa sala De Jong, Héctor Ford, el mateix Lamine Yamal, entre d'altres. S'atura la preparació, els entrenaments o la sessió. Estan mirant la tele com van anunciant els noms dels convocats, i en el moment que senten Gavi, doncs, se sent això. Això, i res més, crits, la braça De Jong amb una alegria De Jong per la convocatòria de Gavi.
A mi és el que em mola més del vídeo. Està més content De Jong que Gavi. Gavi està desencaixat, però De Jong està eufòric.
No, hi ha una eufòria i una bogeria, una felicitat en aquest moment.
És normal, ha patit molt. Sí. Ha patit molt, molt i molt de temps. O sigui, es va lesionar en la selecció també. O sigui, crec que De La Fuente això ha fet bé. I Frick,
Sense totalment Flick, d'acord. Flick ha remat molt en aquest tram final de temporada.
Sense Flick, aquest no està a la selecció avui.
Sí, sí, perquè l'ha fet jugar gairebé tots els partits, fins i tot abans que el Barça tingués la Lliga sentenciada. Segurament aquí també s'ha ajuntat que De Jong ha estat lesionat i ha quadrat una mica tot, però vaja,
sí,
satisfacció.
De la Fuente amb Gavi ha dit que ha reconegut que va ser un moment molt, molt dur, que ho van passar molt malament també la selecció espanyola quan es va lesionar. En part, ells suposo que se senten responsables en part de la lesió, greu lesió que va tenir, i també ha dit en un moment que és la joguina del vestidor, és a dir, es barregen moltes coses, més enllà de que evidentment el rendiment de Gavi i de la qualitat sigui un jugador que el necessitin, doncs que també és un jugador important, segons De La Fuente, pel vestidor, el Barça també ho és, que se l'estima molt i s'ha notat molt quan parlava d'ell. Sí, sí.
Molt bé, doncs 8 del Barça a la llista d'Espanya. Ja us dic, si Fermín, veient la llista, si Fermín hagués estat sa, també hi hauria
entrat. Avui també van anar a Qatar, eh? També avui.
Fermín ha de sentir la mateixa energia que Gavi, però al revés, perquè, yeah. Sí, home, perquè era una temporada brutal per ser importantíssim, sí, sí, pel Mundial i quedar-se fora.
D'aquest 8-0 amb el Madrid, alguna reflexió que us vingui així de cop al vot?
Avui, no sé si després l'escoltarem o no ens interessa gaire, però avui ha aparegut Riquelme com a candidat.
Enriquelme.
I la única... Podria haver fet moltes crítiques esportives, però l'única que ha fet, potser ja sabia que passaria això, és que no tenemos ni un jugador espanyol...
No, per ser justos, van fitxar Álvaro Carreras i Hausen, tots els seleccionables.
La cosa ja anava per aquí, però la veritat és que...
No ha funcionat,
de moment. Cap dels dos no s'ha guanyat el lloc a la selecció espanyola. Ha fet aquesta reivindicació i una sobre l'estadi, que també m'ha cridat
l'atenció. Sí, sí, sí. No, dic que esportives només ha fet aquesta. Sí, però, sí.
El
lavabo, les barres...
Que, des d'aquest cap de setmana, pendents encara de saber la data de les eleccions, jo m'enfado amb els estatuts del Barça perquè a vegades són inconcrets. Els del Madrid és un porro de farigola.
Per començar, Florentino és president encara.
Sí, a mi no ho deixarà de ser mai.
A mi això no em sembla malament.
Em sembla
molt pitjor la fórmula d'aquí, que fa 3 mesos que tenim un...
Ara pot manipular els comptes, els números, pot fer qualsevol cosa. Ja ho deu haver fet 70 vegades, però vull dir que no és molt equitatiu.
Si tu dius que ho deixes, ho deixes.
Però, a veure... Ara és que no tenia previst tenir un debat electoral. Si tu te n'has d'anar, però deixes mitja directiva al capdavant del club, jo no acusaré de manipular ni de res, però és evident que no aniré en contra teu. Vaja, és que no hi veig cap diferència, la veritat.
Va, tot el que els preocupa molt, no tenir cap espanyol internacional.
Almenys a Riquelme, no sé si a la massa social del Madrid.
A mi la reflexió que em ve al cap va una mica a la vostra línia, és a dir, el Real Madrid a nivell esportiu deixa molt que desitjar, però jo crec que també hi ha un sentiment de pertinença que ha perdut el Club Blanc durant moltes temporades i que per mi és imprescindible per competir, per quan les coses van malament. Crec que això és un fet que també està afectant el joc del Real Madrid, no, la convivència, i, bueno, per mi no cal que ho arreglin, però que crec que és un fet també que s'ha de tenir en compte.
No passarà res perquè aquesta selecció té pinta de que podrà fer coses grans al Mundial, però una selecció sense cap jugador del Madrid és dramàtic, o sigui, per lo que és culturalment la institució, és dramàtic.
És contra natura.
Sí, sí.
O sigui, que hi hagi 8 tios del Barça, que correcte, se suposa que una part àmplia de la massa social del Barça se li enfonda a l'elecció espanyola. I en canvi, el Madrid...
Si fas alineacions on hi ha 11 tios, només n'hi ha 1 o 0.
És que no s'hi pot fer res.
Però si el problema és del Madrid.
Però que és contra natura, és evident.
Sí, sí.
I que després pot passar com el Mundial 2010, que guanyarà la selecció espanyola i... És inevitable veure l'empremta del Barça guanyant aquell Mundial. Vaja, jo no sé si els fa molta o poca gràcia, però també és el que hi ha.
No havia passat mai un Mundial
no.
A la selecció espanyola sense cap jugador del Real Madrid.
És que hi ha 3 de l'Atlético de Bilbao, 3 de l'Atlético de Madrid, 3 de l'Arsenal. O
sigui, sí, sí.
Celta, Osasuna...
Sí, sí, és bastant increïble.
El de l'Osasuna a sobre era seu.
Sí.
És un jugador que fa un any va haver de... Avui ho comentava amb la Sònia a la redacció. Fa un any aquest nano va debutar a primera divisió en un clàssic, va fallar un gol,
sí,
i li van dir...
De tot.
Va haver de tancar les xarxes socials. òbviament va marxar del Madrid i en un any a primera un Mundial. Vull dir, és d'aquelles històries que... Vaja, a part que a mi em sembla un futbolista extraordinari, però és d'aquelles històries que dius, mira, ole.
En tenen un a la llista de, que es diu de suport.
Ah, sí?
A Gonzalo.
Ah, clar.
Ah.
A la llista.
I Marc Bernal.
On, per cert, aquí hi ha dos catalans més i un del Barça, Marc Bernal i Sergio Gómez, són en aquesta llista de suport, que és una llista que ha fet d'un grup de jugadors per preparar aquests amistosos abans de viatjar cap als Estats Units. Uh-huh. Doncs,
26 li han semblat pocs i ha dit, escolta, em porto uns quants.
Però ara, en parlàvem abans, en el cas de Gonzalo no ho sé, però en el cas de Bernal no era la llista de 55 i, per tant, encara que hi hagi un lesionat, no hi pot anar.
Això sí que
Mundial.
Pot ser que tingui raó.
Haig de dir... Potser no, és així, vaja.
Com et costa donar-li raó?
No.
Deixa la porta oberta, que potser tingui raó.
No, és així, vaja, que ho he confirmat.
El que
no sé si... Alguns d'aquests, no sé si estan a la llista de 55. No, en el cas de Bernal no hi era.
El que jo deia és que la llista 26, si hi ha una lesió...
Fins que comenci el Mundial és que pots...
24 hores abans del primer partit del Mundial.
Bernal no anirà al...
Potser Hausen encara té opcions.
Gonzalo.
Jo segur que Hausen estava al 55.
Això ho segur.
Després de l'Story, no sé.
Sí. I ara... Sí, ara ho té més difícil. Ara que dieu això, per exemple, seria molt defensable, doncs, m'enduc a Gonzalo i no m'enduc a Borja Iglesias com a tercer davanter, però bé, ja ho...
Gonzalo a Sofascore, quina puntuació
no
té?
No ho sé, però fora conyes, a mi em sembla un molt bon rematador.
És un bon nou.
Però no ha jugat.
La veritat és que els últims minuts que ha jugat tampoc han estat molt.
No, però ha jugat molt poc.
Jo recordo un dia que ens en fotíem perquè no jugava Mbappé, va sortir aquest nano i va fotre un hat-trick.
Gonzalo sí que hi és a la llista de 55, cas de lesió, per tant Gonzalo encara té opcions.
Només li falta trencar alguna cama i... És broma. Laia, alguna cosa més?
Res més.
Molt bé, Mercès.
Adéu-siau.
Farem una pausa i agafarem el rebuf, la ressaca dolcíssima d'Oslo. Ara venim.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un assumia amb el pot de l'Eurojackpot, l'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo i el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
Que bé!
Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua.
Ostres.
Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre.
Uf.
Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
Les notes del nen, les obres a casa...
El manteniment del cotxe...
Ah, no, això no és cap càrrega.
Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot Ponès.
Peugeot.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Com s'organitza la nevera d'un restaurant?
Sobretot, has de tenir com un sistema de rotació. Això és un rotllo, que aquesta pregunta és un rotllo.
Bueno, doncs no la faig, no. Ja està.
És que fots cada espècie de detall, de veritat.
És dels entrevistes lleig que s'ha vist. Avui estic...
Perdona, que puc capir això, però... És que no tinc una resposta.
No, és que no hi és, Ada, és que no hi és. Que no ho vulguis contestar.
No.
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
Hola a tothom, sóc Carles Porta.
Comencem la setena temporada de Crims.
Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbona a Lleida.
Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
Per darrere espera i pam, pam, pam.
Crims, nous episodis. Aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
La guanya Aitana. Aitana activa Payor i compta que té camp per córrer Payor. Payor cerca la central, es desdobla Salma, continua Payor, fa la passada cap a Salma. Salma és dins l'àrea, pot fer el quart! El quart, el quart, el quart, el quart, el quart, el quart, el quart! Gol, 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 gol!
I el quart, així explicava el Salmurri, el quart i definitiu gol de Salma Parayuelo a la final de dissabte a Oslo, aquest Barça 4, Olímpic de Lió 0, que porta la quarta Champions a les vitrines barcelonistes. Ruth Vilà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I que fa que les últimes 48 hores, especialment les primeres 24, hagin estat una festa contínua, lògicament, al vestidor barcelonista.
Amb una capacitat d'aguantar, perquè la festa a Oslo va ser llarga.
Sí?
Sí, va ser llarga, va ser a l'hotel de concentració i després a Europa.
Allò enganya, perquè es fa de nit molt, molt tard i es fa de dia molt d'hora, llavors et perds una
mica. La noció.
Sí, i les jugadores deien a Oslo tancant aviat, però és igual, ja buscarem on puguem anar, que no
tanquem. Home, a veure, tenien Graham Hansen.
Sí, devia conèixer.
Sí, amb una...
Ui, no sé si és la més indicada per buscar els llocs per sortir molt tard, però vaja, vull dir...
És igual, en aquest cas hauria... Jo crec que devia col·laborar fins i tot Engen. Bé, exacte, home, les anfitriones, sí, aquí hi havia jo. Això ho vaig tenir claríssim des del primer moment.
Que
això, Cata va arribar a Oslo amb tot això negociat.
Cata i Pina, que han compartit imatges que després de la festa de Montjuïc se'n van anar a Montcada, que era festa major, i van pujar a l'escenari del concert que hi havia allà a Montcada i a les atraccions de la fira, que gairebé queien a l'olla aquella que es mou.
Sobradíssima.
Era molt arriscat en l'estat en el que estaven ficar-se en aquella olla.
Bé, sobradíssimes de facultats físiques per resistir les celebracions, d'altra vegada com per no celebrar-ho.
Sí, sí, evidentment. Unes celebracions amb discursos de diverses jugadores, a més de fer festa, entre ells el de la capitana d'Alexia Putellas, també de Mapi, Dona, que són jugadores a qui la gent va cantar repetidament el que es queda-té, no? Els demanaven les tres que es quedessin. Cap d'elles va fer referència al seu futur. És veritat que Alexia, a la celebració d'Oslo, sense fer referència al seu futur, fa un discurs o diu unes paraules explicant que el Barça té molt bon futur i que les noves generacions, que s'ha d'anar deixant pas a les noves generacions, perquè està demostrant, sobretot amb la titularitat de Serra Jordi, no? que també pugen amb força, i aquí potser li pots agafar el pau de la lletra, el discurs d'Alexia per saber què farà amb el seu futur, però vaja, jo crec que no trigarem,
fa dies que mirem a la lletra, sí, les declaracions d'Alexia, a veure si endevinem, i certament després d'Oslo fins i tot diria que en la primera reacció sobre la gespa TV3, ara no recordo la literalitat, però va dir alguna cosa que vaig pensar, home, si ho dius així, crec que va dir ja ho veureu, alguna cosa
així. Sí, ja ho veureu.
Com volem dir... Si no hagués de anunciar res, no ho veuríem res. Va ser la meva deducció, però...
Sí,
per això dic que anem a la lletra i la realitat és que només ho sap ella, de manera pública no se n'ha dit res, i ens acostem al tram ja final de temporada, sí, amb un partit dimecres al Johan Cruyff.
L'últim al Johan, i per tant, doncs, no, amb la possibilitat de que si s'ha d'acomiadar, que es pugui acomiadar de l'afició que va habitualment al Johan Cruyff o de qui vulguin en aquest partit.
Vaja, doncs, que per anar bé ho hauria de dir demà.
Ho hauria de dir demà, perquè la gent pogués fer-se l'agenda, no? Perquè si no és complicat. És un partit a les 7 de la tarda, una Alexia que, a més, ha estat nomenada millor jugadora de tota la Champions, de tota la temporada a la Champions, i de diverses jugadores també al millor 11 d'aquesta Champions, diverses jugadores del Barça. Johannes, de l'Olímpic de Lió, ha estat la jugadora revelació, i destacar que el millor gol, un dels millors gols... el millor gol l'ha guanyat Júlia Bartel, la jugadora catalana, per un gol que va fer amb l'Atlètic de Madrid, crec que contra el Twente. Doncs mira, una altra catalana que també ha guanyat un d'aquests premis que dona la Champions. I de cara a futur, doncs d'aquest 11 que vam veure a Oslo, diverses jugadores que no seguiran, ja vam explicar que Mapi marxa, que Ona marxa. El cas de Salma, que està fent molt bon final de temporada, és una qüestió econòmica. I ara mateix amb diferències importants entre el que voldria la jugadora i el que pot pagar el club. Ja sabem la situació econòmica del Barça i que no pot estirar més el braç que la màniga, que Salma té un molt bon contracte perquè l'últim contracte que va fer el va fer en un molt bon moment i per tant i encara es podien pagar bons contractes, i les seves expectatives són molt diferents ara mateix de les que li pot oferir el club.
El cas de Salma, des del meu punt de vista, és el més... difícil de desxifrar, perquè fa un mes ja en parlàvem. Salma no està clar, i jo sincerament pensava, doncs tal dia farà un any, perquè no estava jugant, estava fent una temporada discreta.
Segurament fa un mes a la direcció esportiva devien pensar això.
I ara resulta que, clar, els dos gols, sobretot el... En general jo diria que ha fet bon partit.
És el que anava a dir, no són només els dos gols, és el partit que ha fet a la final i els partits que va fer sobretot el Camp Nou contra el Bayern.
Sí, sí. Ara importa una mica més que se'n vagi que fa un mes.
Que interessat.
No, la temporada que havia fet...
No, rendiment.
És que és una jugadora que va perdre del tot la confiança que era a l'Eurocopa amb Espanya, que va estar molt malament i que va arribar a l'inici de temporada, que era una jugadora totalment diferent al que hem vist al final.
Sí, sí. Que el Barça, a més, no sabia com encabir-la perquè no acabava de trobar-li el rendiment. Sí. Clar, jugaven contra molts equips que no deixen espais i aleshores Salma per moltes de les seves virtuts i fins i tot van decidir que la provarien de carrilera, que tampoc que va jugar tres partits i res més. No
va reeixir.
No. I d'aquest 11, Graham ja m'ha explicat que renovarà, i també tenim el cas de Pere Romeu, que en principi el club li farà la renovació. Sí, però expliquem aquí que el tècnic ha tingut molts dubtes.
Ah, sí?
Sí, durant la temporada sobre la seva renovació, que no ho ha tingut tan clar durant tot l'any que volgués continuar al Barça. En certs moments ha sentit que el suport del club no era el que ell s'esperava. En d'altres moments també hi ha el tema econòmic. Insistim que el Barça està fent contractes a la baixa a tothom i que, per tant, fora d'aquí s'estan pagant més diners. I també veu la
que truqui a Xavi Pasqual, que li pot fer un clínic a la
i que parli en la porta.
I a més amb la dificultat de continuar amb el nou projecte, que serà un projecte amb unes baixes pel que fa a qualitat de jugadores important, no? I havent de treballar amb la màxima exigència, intentant treure noves jugadores, com és el que està passant ara mateix, com el cas de Serra Jordi o d'Aixa o d'aquest tipus de jugadores.
Dius que ha tingut perquè ja no en té o continua tenint-la?
Sembla que a la recta final de la temporada s'han anat esveient aquests dubtes.
Doncs jo vaig pensar que era un gest que estava bé del Barça de no associar el que passés a la Champions amb oferir-li la continuïtat, però resulta que el que no ho acaba de veure clar és... O no ho acaba de veure clar.
No ho acabava de veure clar. Durant hi ha hagut trams de la temporada en què el Pere Romeu no tenia clar la seva continuïtat.
Caram.
Doncs per mi seria una baixa sensible, no només perquè ha guanyat els quatre títols, perquè també penso que hi ha hagut una evolució molt gran amb Pere Romeu aquesta temporada a nivell de gestió, a nivell de connexió amb la plantilla, a nivell de joc, és a dir, estem veient coses amb el Barça, per exemple, a la final, alguna sortida de pilota en Patri, és a dir, com moltes inputs positius. I crec que seria, no?, trobar una altra via continuista quan l'estaf és gairebé nou, no? Seria una qüestió complicada i jo celebraré
que renovi quan, sí, quan es faci oficial, però també hem de parlar d'això. Parlàvem de Salma. Salma s'ha recuperat a l'últim tram de temporada gràcies a la feina a l'estaf, gràcies a la resiliència d'aquesta futbolista de no rendir-se, de continuar treballant, i crec que en aquest punt en Pere Romeu també té molt mèrit. Alexia igual, Alexia a inici de temporada, no?, ha comentat que es va obrir amb Canal, que van parlar moltíssim amb Pere Romeu. Per mi ha sigut una de les futbolistes, no?, que, on més confiança ha dipositat el tècnic blaugrana, i per tant, quan renovi, doncs crec que serà una molt bona notícia.
És veritat que posant-te en el seu lloc dius, d'acord, aquest any ho has fet perfecte, és impossible fer-ho millor, matrícula d'honor, l'any que ve fes el mateix, però sense tres titulars i mitja.
És molt difícil, és molt difícil, perquè a més la resta de clubs d'Europa van millorant el nivell, fitxant, no?, moltes jugadores. El Barça, pues, sabem que a nivell econòmic té moltes dificultats, i és difícil, però crec que també aquesta temporada ha sigut la temporada de la Masia, i crec que no haguessin jugat tan bé les futbolistes joves si no hi hagués hagut la confiança del tècnic. Per tant, crec que segurament a nivell de... Jo pensava, no?, en l'11 titular de la temporada vinent. Tens a Paredes, portes una central, tens a Aixa, et queda, no?, el lateral dret per cobrir, és May Brooks, però al mig del camp tens Aitana, Patri, Serra, Jordi, a dalt tens Eva Payor, Graham, Pina, és a dir que tens un 11 de garanties.
Sí, les baixes més significatives i clares són a la defensa, perquè sí, Mapi és una pèrdua importantíssima, i Ona Balla és un lateral dret, però també.
Bé, doncs veurem com ho resol el
Barça. Però també hi ha que posar en valor la feina de l'entrenador.
Sí.
O sigui, sí, perquè moltes vegades ens n'oblidem i es pateix moltíssim.
En aquest cas és molt fàcil ser justos amb ell, perquè l'any passat tothom li va imputar la derrota contra l'Arsenal, per una qüestió de coherència, el que no val és que aquest any guanyin les jugadores i l'any passat pel més l'entrenador.
I també m'agradaria afegir una cosa molt ràpida, també en qüestió de lideratge, és a dir, la pèrdua d'Alexia crec que no només és esportiva, sinó crec que al final és la futbolista, no?, que connecta tot l'equip. Veurem qui agafa, no?, aquest rol, aquests galons la temporada vinent, perquè per mi és una pèrdua increïble a nivell de, no?, de veu del vestidor cap a fora, de com està acollint a les joves, és a dir, té un pes tan important que potser serà...
Et diré més, gairebé més important fora del camp que dins del camp el que porta Alexia aquest grup.
Sí.
Bé, és que per començar és una icona que no tens cap altre futbolista com a cara visible que tindrà aquesta universalitat, que sí que tens Aitana Bonmatí, que aquest any, els 5 mesos aquests que no l'has pogut comptar, doncs sembla que haguem oblidat el nivell futbolístic que té. Exacte. Però fora del camp Aitana no és exactament el mateix que Alexia, i fins i tot diria que en el grup Aitana té un perfil molt diferent al d'Alexia. Alexia és la capitana. I
té molta ascendència, com deies, amb les jugadores d'alt. Sí. No, l'altre dia, quan l'entrevistàvem, que deia alguna li ha hagut, sí, sí, alguna que li ha hagut de dir que baixi a peus a terra, no? I a part, que com que ella és un exemple del sacrifici, és una tia que treballa moltíssim, que s'esforça moltíssim, és l'exemple que han de seguir aquestes joves, que a vegades, doncs, amb la novetat, que són joves i tal, van una mica xalabrades, i Alexia marca una mica el camí. No, aquí s'ha de treballar, aquí hem d'entrenar totes i sacrificar-nos totes, perquè això també compta.
Bé, doncs esperarem notícies sobre Alexia. Si segueix la doctrina Lewandowski, ho anunciarà demà per poder acomiadar-se dimecres. Haig de dir que... jo entenc els seus timings, però a mi em sap greu que aquest partit no es pugui jugar al Camp Nou. Perquè crec, no sé si arribaria a omplir-lo com els partits de competició, però jo crec...
No, si tu saps 10 dies abans i el club pot gestionar d'una manera diferent. Perquè tenies la final de Champions.
No,
la de Copa, mira, però és la final de Champions.
No estic culpant ningú. Ni culpo al club, per descomptat, perquè entenc que no ho sap.
El club no ho pot fer.
Ni crec que ella ho faci mal fet. Ella ha tingut les seves prioritats, que era guanyar la Champions, i després ja veurem. Però això fa que s'acabés jugant un partit amb capacitat...
També et dic una cosa, des del seu punt de vista...
Però l'important és el club en aquest moment.
Jo crec que per elles és molt important quan van al Camp Nou, perquè, i a més, econòmicament pel club també ho és, però per elles, casa seva, és el Johan Cruyff. I és allà jugar cada partit.
Hosti,
i són els més fidels els que hi van. Per tant, bueno, també puc entendre que ella no li importi. No dic que no li semblés bé el Camp Nou, perquè no li importi fer-ho allà on ella ha jugat pràcticament tota la seva carrera.
Però si te'n pots anar amb un comiat, amb perdó de l'expressió, a lo grande...
Bueno, però també ho pot fer un dia quan torni. O sigui, per mi...
Els comiats han diferit. Ara encara estem esperant el comiat de Messi, jo crec que ja no el veu bé.
Però en aquest moment, ella què ha fet? Equip, sí, equip.
No treure el protagonisme a l'equip.
He començat dient que no estava criticant a ningú. Només dic que a mi em sembla que era una oportunitat.
No, no, és una llàstima que el timing no ho hagi pogut permetre.
És a dir, jo crec que la dimensió d'Alexia, com deia la Sònia, està bastant per damunt de les pilotes d'or i de les Champions. És una... Vaja, és un referent. Sí. Per mi és el vaixell insígnia de tot aquest despertar del futbol femení, i a mi em sap greu que se'n vagi en un escenari per 6.000 persones, però, encara que sigui casa seva, ja està.
Si marxa, que encara no se sap, si marxa, marxa en una Champions. I sent
sí,
important
sí,
en una Champions.
Sí, és, o sigui, és una sortida per la porta gran. En aquest aspecte sí que és la que es mereix. Va, que avui us hem fet una pregunta. Sònia Oleart, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Quina jugadora del Barça femení li donaríeu la pilota d'or? Alexia, Payor, Patri, una altra. Abans d'escoltar què diu la nostra audiència, avui tenim un expert.
Jo ja he votat.
Ah, ja has votat, sí? Has votat.
Jo, Patri. És que crec que és una futbolista que no n'hi ha cap altre al món. És impossible trobar-li un recanvi.
Com m'agrada estar
d'acord amb els que en saben. Quina ascendència té sobre l'equip, ofensivament, defensivament, és a dir, em sembla estratosfèric, em sembla increïble i crec que es mereix una pilota d'or.
Aquí el tedegisme.
Jo crec que possiblement sigui l'última opció d'Alexia per guanyar una pilota d'or i, per tant, li donaria a Alexia, ni que sigui per aquest motiu.
Potser és l'última.